Bona tarda, segon cap de setmana de la represa post-estat d'alarma. Benvinguts al darrer informatiu de la programació especial que des del 14 de març els hem ofert cada dia, de dilluns a diumenge, a la 1 i a les 6 de la tarda i que també poden descarregar-se de la web de la ràdio La Carta, ripolletradio.cat. Fem aquest programa Jordi Pi i Toni Miralles a la producció, redacció i presentació i Jordi Puy al muntatge i control tècnic. Comencem. Ja fa 10 dies de la nova normalitat, el que Catalunya s'ha batejat com la fase de la represa, on la clau és l'autoresponsabilitat. El món ha canviat i l'ús de la mascareta i el manteniment de les distàncies han vingut per quedar-se. Anem a veure ara les dades d'afectació de la Covid-19 a Ripollet. Fins al moment s'han registrat 270 casos positius, 4 més que la setmana passada, i 1.249 de sospitosos. La taxa de positius puja lleugerament, amb un 69,83 per 10.000 habitants, però seguim estant 9 punts per sota de la mitjana. Aquesta setmana ha estat protagonitzada per la celebració d'una revetlla de Sant Joan amb grups reduïts entre amics i familiars, quan l'activitat política està agafant embranzida. D'una banda, l'Ajuntament informava que destinarà 60.000 euros a ajudar autònoms i petites empreses i de l'altra anunciava el projecte per recuperar el tram del riu entre els ponts. A més, dijous va haver ple. De tot això en parlarem al resum d'avui, el darrer d'aquesta programació especial. És moment ara de sentir les veus dels protagonistes de la 15a setmana de la declaració de la crisi sanitària. Converses que han pogut sentir de dilluns a divendres a la 1 i a les 6 de la tarda de la mà de Jordi Pi. Comencem escoltant l'entrevista que realitzàvem dilluns 22 de juny a l'arxiver municipal Castor Sorlí per donar a conèixer l'arxiu municipal, la campanya de recollida de documents sobre el confinament que està duent a terme, així com altres col·laboracions amb l'Associació d'Arxivers.
Bon dia, Castor.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana s'està celebrant la Setmana dels Arxius, però ens pots explicar, per aquella gent que potser no conegui aquest servei, quina és la funció que té l'Arxiu Municipal de Ripollet?
Bé, com qualsevol arxiu, és un servei que depèn de la pròpia administració. Val? Des dels orígens del propi ajuntament estem creats. I la nostra funció és donar un servei al propi ajuntament. Val? Recolzar en la supervisió de la gestió documental, tant com consultes, préstecs... Fonamentalment és aquesta, és donar el recolzament al propi ajuntament. Però a banda n'hi ha moltes altres. Conservem els documents, val? Hi ha moltíssima producció documental, tenim més de 8.000 capses i lògicament el que hi ha que fer és una bona conservació, una bona instal·lació i preservar aquesta documentació per a que perduri al llarg de tota la història. Una part de la informació, altra no, altra es destruirà al llarg dels anys.
Es podria dir que sou una mica com la memòria de la vila i de l'Ajuntament?
Correcte. Una de les parts és gestionar la informació que és de tràmit administratiu, val? Normalment són 5 anys. Donem suport en aquesta gestió i quan passa aquests anys, 5, 10, 15, depèn del tipus de sèrie documental, el que fem és una part de la informació es preservarà per a conservació històrica, fins que puguem, i l'altra s'eliminarà per la gran producció de documental que genera l'administració.
Però, clar, no només teniu documentació de l'administració, suposo que també teniu de famílies que potser han donat documents o d'altre tipus d'imatges i de documents que es generen a la pròpia vila.
Correcte. El gruix de la informació, lògicament, és la que produeix el propi ajuntament o rep dels ciutadans o de l'administració en les seves pròpies funcions, val? Tràmits de llicències, empadronaments, qualsevol tipus de document. Però a banda, i és una de les accions que volem desenvolupar amb més força, és rebre documentació d'altres entitats. Estem realitzant convenis en algunes institucions per a poder preservar aquesta informació històrica que fa referència a Ripollet. I, per altra banda, com bé comentes, també tenim algun fons particular, identitats de Ripollet, i la funció és fer també una crida a la ciutadania per a que puguem fer aquestes donacions i des del propi arxiu la conservem, la fem una descripció de la documentació i lògicament l'objectiu és el primer, com diguem, la conservació i la segona que qualsevol historiador o els propis ciutadans puguen consultar-la al llarg del temps.
Per tant, és un servei obert a qualsevol ciutadà, a qualsevol persona que vulgui consultar algun tipus de documentació, com deies, d'administració o d'entitats o de famílies, doncs es pot posar en contacte amb vosaltres i a partir d'aquí doncs, es queda un dia i es pot mirar, no?, l'arxiu.
Efectivament. L'accés és lliure a tots els ciutadans, val? Tenim una visió dels arxius que només accedien historiadors o grans erudits, però recentment s'està en la nova legislació estem permetent que qualsevol ciutadà tinga, que això ho permet la Constitució, accés a la informació pública. El que fem és, lògicament, han de fer una petició, es fa una cita i poden venir qualsevol persona d'entitat o qualsevol ciutadà a consultar algun tipus de documentació. Lògicament, el que també fa l'arxiu és preservar les dades protegides, val? Nosaltres mesurem i, depenent del tipus d'informació que sol·licita, si és un interessat o no, el que fem és valorar el tipus d'informació a la qual pot accedir aquest ciutadà. Però, en principi, qualsevol ciutadà pot venir i consultar la informació pública del nostre arxiu.
Ahà. Teniu algun tipus de document que potser guardeu amb més cura o que tingui un significat especial, potser per la vila o per la pròpia administració o per l'arxiu?
Bé, com bé comentava, el que és l'arxiu històric, actualment tenim més de 8.000 capses de documentació, val? Lògicament, el tipus de document més habitual és el paper i són el full tipus DIN A4, no? DIN A4, algun DIN A3. Són molt, molt àmplies les varietats de tipologies que tenim. Tenim cartells, hi ha llicències d'obres, hi ha documents de cartogràfics tant del casc urbà com del terme municipal de Ripollet, padrons, actes de ple. Alguna de les sèries més significatives són les actes de ple, va? Perquè tenim accés es conserva des de mitjans del segle XIX, 1844, crec recordar. I així tenim reflexat tota l'activitat que genera els acords de ple que genera el propi Ajuntament. Després en tenim alguns que sí que són significatius, documents cartogràfics, i algunes, per exemple, podríem parlar d'un document, d'un alçat, d'un plànol sobre el celler cooperatiu que va realitzar l'arquitecte César Martinell, val? Sobre l'any 2021. Aquest és una de les joies de l'arxiu.
La veritat és que tot un document històric. O sigui, m'estàs dient una mica doncs, les anotacions que feia l'arquitecte, no? I el primer dibuix esbós que va fer per després fer l'obra, oi?
Sí, correcte. Damunt és més significatiu quan l'element patrimonial, com tots sabem, va desaparèixer ja fa uns anys. I solament tenim, en aquests moments, el que tenim identificat solament és aquest alçat del celler. Correcte.
També durant aquestes setmanes heu estat realitzant una campanya per recollir testimonis del confinament i d'aquesta pandèmia que hem viscut de la Covid-19. Heu demanat doncs, que la ciutadania us enviï documents, fotos, vídeos sobre aquesta situació excepcional, oi?
Així és, correcte. Aquesta campanya l'hem portat a cap perquè l'està tirant endavant l'Associació d'Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya i el que vam fer va ser adherir-nos per a il·lustrar, per a recaptar tota la informació possible sobre aquest procés històric i tan nefast que estem vivint en l'actualitat. Hi ha un hashtag que és almohadilla arxivem la Covid-19 i en aquest pues els propis ciutadans, si volen, des del propi Twitter, poden anar penjant la informació en aquest, ja dic, en aquest hashtag. L'objectiu d'aquesta campanya, tant nosaltres com, ja dic, com l'Associació d'Arxivers, el que preveu és fer participar la ciutadania. Val? Normalment l'arxiu rebem la informació, però en aquest cas és el propi ciutadà qui pot decidir el tipus de documentació que aporta a l'arxiu per a aquesta preservació a llarg termini. És a dir, l'objectiu d'aquesta campanya és fer participar els ciutadans i preservar la memòria a llarg termini.
Això em fa pensar també en el que deies anteriorment, en aquesta crida a la ciutadania, doncs, que si tenen documents antics o documents que ells pensen que pot tenir interès per la vila, la poden cedir o poden copiar-la perquè vosaltres en tingueu, la documentació. A vegades potser a la ciutadania no ens adonem que estem vivint la història i potser gràcies a aquesta situació excepcional doncs ens adonem que realment estem vivint la història viva en persona i que per tant podem arxivar-la també i guardar-la.
Sí, sí, lògicament ja he dit que normalment el ciutadà el que fa és recaptar aquesta informació des de l'arxiu, però ara és fer als veïns de Ripollet, als membres de tant d'entitats com propis veïns, implicar-se en la generació de la pròpia documentació. Val? Jo crec que és un valor afegit per a aquesta simbiosi tant entre arxiu com la pròpia ciutadania tan important. En aquests moments hem rebut 7 col·laboracions entorn a 40 imatges i 40 vídeos. Val? Són els habituals que hem pogut anar veient tant per les notícies com per les xarxes socials, però que, ja dic, a llarg termini ens aportaran informació tant de les persones, la forma de parlar, el que van veure en aquell moment, inclús imatges de l'entorn, els carrers de Ripollet, cartelleria, formes de pensar, en fi, moltíssima, moltíssima informació.
L'objectiu final d'elles que és doncs una mica guardar la memòria perquè d'aquí uns anys doncs, aquesta situació que potser ja ens hem oblidat i tant de bo sigui així i vivim tranquil·lament, doncs no quedi en l'oblit, no?
Sí, lògicament. Per desgràcia, en els arxius ja tenim referències, els historiadors de fenòmens similars per ells que s'han anat vivint al llarg de la història i ja dic, des d'aquesta perspectiva el propi ciutadà és partícip de la història i de fer preservar aquesta memòria a llarg termini.
Com han de fer els veïns i veïnes de Ripollet per enviar aquests documents? Dius que a través de la xarxa s'ho poden fer amb aquest hashtag, oi? Arxivem la Covid-19?
Sí, en aquest cas seria per a altres persones que puguin sentir l'entrevista o que vulguin participar lliurement, però en aquest cas per als veïns de Ripollet el que fem és un enviament, o poden fer un enviament per correu electrònic, val? Ens ho notifiquen i nosaltres ja els poden fer l'enviament en aquest cas el fem pel WeTransfer. Però el contacte seria pel correu electrònic, que és arxiumunicipal@ripollet.cat. També poden contactar-nos per via telefònica i els donaríem les pautes necessàries.
Mm-hmm, perfecte, doncs una manera ràpida i senzilla de comunicar-se amb vosaltres a través d'aquest correu electrònic arxiumunicipal@ripollet.cat. i que es posin en contacte en tot cas amb vosaltres, amb tu, i a partir d'aquí doncs, ja parleu de la documentació que poden enviar, oi?
Sí, correcte. Després, bueno, quan passi tota aquesta pandèmia, també ho podran fer presencialment. Val? L'horari seria de 9 a 1:30, però mentre estigui perdura aquesta situació, ja dic que el contacte és per correu electrònic i via telefònica.
El que deies, la situació que ens ha tocat viure, oi? I que totes les administracions i totes les institucions doncs, intentem sobrepassar-la com puguem.
Correcte, correcte. Bueno, també voldria parlar d'una altra campanya que ja ha llançat la mateixa Associació d'Arxivers i en col·laboració amb el Consell Internacional d'Arxius. I també és pel Twitter. Val? És el hashtag unarxiu.es o almohadilla un arxivo és, i en aquest cas el que poden fer els ciutadans també és explicar l'experiència que han tingut amb el seu arxiu. No és necessari que sigui l'arxiu de Ripollet, sinó qualsevol altra experiència en un altre arxiu comarcal, universitari, el que siga. El que poden fer és un breu vídeo i enviar-lo o penjar-lo amb aquest hashtag.
Perfecte, i a més suposo que es poden veure a través de les xarxes altres experiències i així la gent també doncs, coneix més els arxius i també col·laborar-hi amb aquest vídeo, oi?
Sí, així és. Espera, ja dic que l'objectiu d'aquestes campanyes, sobretot, és fer arribar el servei d'arxiu a tota la ciutadania i que d'aquesta manera els ciutadans es facin partícips de la creació i de la preservació de la informació. A banda, també, per últim, també volia indicar que hi ha una altra campanya, eh? I com veieu, la situació aquesta ens ha portat a una amplitud de recursos i de informacions. En aquest cas és la Diputació de Barcelona i la xarxa d'arxius municipals, a la qual també estem adherits des de l'Arxiu Municipal de Ripollet. Aquí són diverses. Es pot veure també una exposició virtual sobre l'escola d'abans, dels anys principis de segle. I també n'hi ha una altra, que és un tutorial, es denomina Cada foto al seu lloc, i el que fa és explicar com poder elaborar la fotografia des del dispositiu mòbil i donar pautes per a una preservació a llarg termini. Aquesta informació es pot consultar des del XAM, xam.diva.cat. Des de la web seria Xarxa d'Arxius Municipals i aquí sí hi ha més informació de la campanya.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do la quantitat d'activitats que dueu a terme malgrat el confinament. Una pregunta quasi obligada que de fet estem fent a molta gent amb la qual parlem, que és que potser aquest confinament i aquesta pandèmia ha obert noves possibilitats en el camp de les tecnologies per la vostra feina, i potser l'arxiu, malgrat sembli contradictori, potser arriba més gent ara en aquests moments que la gent està a casa i té temps i pot consultar a través de les xarxes socials que abans que obríeu i podien anar a casa, oi?
Bé, en part sí, perquè clar, hi ha molta gent que a la millor no està treballant o l'horari té un horari que li permet fer investigació i ens estan fent peticions externes, val? A banda de les que realitzem a nivell intern. En aquests casos n'hi ha moltes que sí que les podem atendre perquè hi disposem d'informació digitalitzada, com el cas de les actes de ple, però hi ha molta altra documentació, és documentació en paper, i lògicament des del servei d'arxiu hem d'anar i consultar-la al propi arxiu. Vull dir que encara de les noves tecnologies l'arxiu patrimonial, el document és en paper, i lògicament nosaltres per a resoldre les peticions, en alguns casos no hi ha més remei que accedir a la instal·lació per a poder oferir-la.
Ah, bé, en tot cas, moltes gràcies, Castor, per les teves explicacions i per tota la informació que ens has donat. I en tot cas, tornem a fer aquesta crida a la gent perquè col·labori amb aquesta campanya de recollida de documentació respecte al confinament i la Covid-19. I canviïn doncs, els seus documents, els seus vídeos i fotos a arxiumunicipal@ripollet.cat o que les comparteixin a través de les xarxes amb aquest hashtag l'arxivem la Covid-19. Moltíssimes gràcies, Castor Sorrí, encarregat de l'Arxiu Municipal de Ripollet. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Dimarts 23 de juny parlàvem de la revetlla de Sant Joan inclusiva i abordàvem com afecten els petards, els animals de companyia, en conversa amb Noé Almeida d'Animales Ripollet. Aquesta era l'entrevista que li realitzava Jordi Pi.
Bon dia, Noé.
Bon dia, Jordi, què tal?
Aquesta nit és la revetlla de Sant Joan, un dia molt important per tothom, també per a aquestes persones que tenen gossos i gats. Hi ha molts animals que tenen molta por als petards. Què poden fer els propietaris d'aquests animals?
Sí, bueno, gracias por tu interés. A ver, claro, lo ideal, voy a intentar ser breve, lo ideal es que un año antes de que llegue San Juan vayamos haciendo un habituamiento auditivo a nuestros animales para que cuando llegue esta noche no sea tan impactante, ¿vale? Entonces, esto es como un consejo así rápido. Si podemos empezar cuanto antes a poner, por ejemplo, música muy bajito en audios que sean petardos de YouTube mismamente, poner petardos, o sea, que vayan sonando. Y al tiempo que están sonando en casa, al margen de la noche de hoy, quiero decir, desde empezar, desde ya hasta el año que viene, así será menos impactante. Pero como esto igual no todo el mundo lo ha hecho, para la noche de hoy lo que podemos hacer es dejar que nuestro querido amigo se esconda donde él quiera, tenemos que bajar persianas, cerrar ventanas, intentar aislar la casa lo máximo posible, aunque el ruido se va a oír. Dejar que él se esconda, decida dónde quiere esconderse, y algo que tendemos a hacer porque tenemos este sentimiento de cariño hacia nuestras mascotas y queremos protegerles y darles cariño es acariciarlos. Y con esto lo que estamos haciendo es reafirmar que lo que están sintiendo es bueno, está bien, porque la caricia es un premio a fin de cuentas, ¿vale? Entonces, dejar que se escondan, dejarles que estén a gustito, que ellos decidan cuándo salir, no forzarles a salir una vez que creamos que ha pasado ya el boom de los ruidos. Y cuando ellos estén escondidos, no vayamos allí a darles caricias, como digo, porque es reafirmarle que lo que está haciendo pues es una muy buena idea y le estamos reafirmando en ese miedo. Básicamente, así en unas líneas generales.
Però hi ha molts animals, doncs, que ho deies, que tenen molta por i que poden arribar a patir. Quins problemes poden arribar a patir aquests gossos, gats, que, doncs, que tenen tanta por als petards?
Sí, claro. Bueno, habría que entrar a diferenciar entre miedo y fobia, porque el miedo es algo que es adaptativo y que forma parte de la evolución de cualquier especie para sobrevivir. Y ha de tener ese miedo que es un poco el que le protege ante las amenazas. Y luego las fobias es algo que no es adaptativo, que no forma parte de la evolución ni de un instinto de defensa y que es lo que genera la ansiedad. Y hay una línea muy fina que separa el miedo de la fobia. Pero bueno, esto sería entrar en otro aspecto. Lo que sí que sucede es que tanto perros como gatos, pero especialmente los perros, sienten con cada detonación, porque al fin y al cabo es una detonación y que deja además en el aire mucho olor a pólvora, sienten una amenaza de que esa detonación les va a matar. Entonces tienen que sí o sí huir para poder sobrevivir, porque para ellos eso es, la muerte está aquí, es inminente. Entonces puede llegar a lesionarse en este intento de escapar. Entonces se puede ir incluso a escarbar con las uñas ferozmente, pues qué sé yo, decirte, hemos tenido casos de perros que se metían en la bañera, que era como el extremo más opuesto, y rascaban la bañera como si no hubiera un mañana, y pueden llegar a lastimarse o darse golpes. Sí que es conveniente que si el perro va a estar encerrado, va a estar en algún sitio que pueda estar tranquilo, que no haya objetos a lo mejor con los que se pueda hacer daño, porque en ese intento de huida o casos que estén muy, muy, muy ansiosos, pueden llegar a autolastimarse sin querer. ¿Vale? Entonces sí que se dan problemas, la verdad que sobre todo de ansiedad. La gente que tenga perros sabrá lo que estoy diciendo, porque incluso hay casos que una vez que han pasado las detonaciones, es tal el olor que queda en el ambiente a pólvora, porque claro, los perros también tienen el olfato muy sensible, no solo es el sonido, es el olor también, que no querrán ni pasear, que habrá zonas que quieras ir con ellos y te van a decir que no, que por ahí no van, y seguramente es porque haya mucho rastro de pólvora en esa zona.
Entenc que aquí també l'actitud que puguem tenir els humans en aquesta nit especial també pot marcar el gos, no? Entenc que si veu que nosaltres, doncs, més o menys fem vida normal i estem a casa tranquils, potser això pot ajudar-lo a tranquil·litzar-se.
Sí, sí, totalmente, Jordi, tienes toda la razón. Es decir, nosotros cuando ellos llegue el momento y decidan esconderse porque los van a oír rápidamente, pues les dejamos tranquilos, que se escondan. Si va a ser para mucho rato, les podemos poner agua para que tengan agua y no tengan que estar con el miedo de tengo mucha sed y no me atrevo a salir. Pero nosotros en casa, normal y tranquilos, y como digo, sobre todo sin intentar acariciarlos ni nada, porque ellos lo que necesitan es tranquilidad. Y si podemos, por ejemplo, incluso poner música tranquila, música clásica, música relajante, que amortigüe un poquito esas detonaciones que están produciéndose en el exterior, sería fantástico. Sí, sí. Y nosotros, por supuesto, estar tranquilos y, como digo, pues no reforzar el que estén ellos escondidos. Eso es importante para intentar normalizarlo de alguna manera. Y que decidir que, o sea, y dejar que ellos decidan cuándo salir. Tampoco decir, venga, cariño, que ya ha pasado, sal. No lo saquemos. Que ellos salgan, porque cuando ellos salgan, es porque ellas se sienten verdaderamente tranquilos y confiados.
Si sabem que la nostra mascota, especialment com deies el nostre gos, doncs pateix especialment amb els petards, perquè bé, les últimes nits ja se n'han anat sentint i veiem que els nostres gossos doncs realment ho passen malament, arriben a tenir aquesta fòbia que deies, més enllà de la por entre cometes natural. Podem sortir de casa i podem sortir de rebella, o és millor que ens quedem a casa, que el gos vegi que estem allà i que està tranquil?
A ver, en la medida de lo posible es mejor quedarse en casa. Lo ideal y nuestro consejo, que además hemos puesto en Instagram y os animamos, aprovecho a meter una cuña para que nos sigáis en Instagram, lo ideal es sacarlo antes de que empiece el gran apogeo de petardos y de todo lo que se produce, unas horas antes, sacarlo con una correa corta en la medida de lo posible y además es que si no hay excesivo ruido, el paseo con ruido va a ser... no va a ser productivo porque va a tener tanto miedo que ni hará siquiera sus necesidades. Entonces, lo ideal es sacarlo todo lo antes que podamos de que comience la verbena y el gran revoloteo todo y que ya se producen pequeños sonidos de petardos, pero son como dispersos y aislados, y ya luego quedarnos en casa, porque lo pasan, hay perros que lo pasan verdaderamente mal y seguramente si me están escuchando dueños de perros lo sabrán el mal rato que llegan a llevarse, pero es que es perros, gatos, pájaros y de todo tipo, de causa un impacto esto en la naturaleza brutal, sí.
I bé, estem parlant això molt, molt dels gossos, però també ho deies, que també hi ha altres mascotes que també ho poden passar malament.
Sí, los gatos, por ejemplo, a ver, afecta más en la medida de los perros, pero hay gatos que también lo pasan verdaderamente mal por lo que te comento, porque para ellos estas detonaciones es el ruido clásico, típico de tengo que huir porque esto es una detonación que puede producirme la muerte, porque es un sonido que junto con la pólvora saben perfectamente que es una amenaza y entonces pues les llega, incluso ha habido casos de gatos que se vuelven agresivos hacia sus dueños. Por eso digo que es muy importante dejar, y sobre todo a los gatos, dejar que ellos decidan dónde quieren estar y cuando quieran que ellos salgan. No forzarlos en ningún momento porque te pueden llegar a ti incluso a bufar porque están muy nerviosos, se sienten muy amenazados y ya no controlan porque para ellos lo primero de todo es sobrevivir. Entonces, claro, nosotros estas fiestas la verdad es que entendemos que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo y solo pedimos que haya una empatía y una comprensión hacia todos los colectivos que lo pasan mal, que no solo son animales. Hay niños, personas mayores, mucha gente lo pasa mal. Entonces, la verdad que es delicada esta noche.
Hi ha molta gent que decideix medicar les seves mascotes. Sí. Això s'ha de fer? Es recomana? No? Què s'ha de fer?
A ver, yo personalmente, bueno, como asociación, nosotros, claro, habrá casos que cualquier medicamento ha de ser con prescripción veterinaria. No podemos medicar así alegremente. Lo que sí que puedo aconsejar es que hay algunos piensos que tienen triptófanos, que es como un complemento alimenticio que se puede poner en el pienso y es como algo que relaja, a lo mejor tipo valeriana, si se me permite, que no es lo que sea. O sea, los psicofármacos ya ha de ser que haya una consulta de veterinario, porque claro, si estamos hablando de un gato o un perro mayor, habrá que vigilar, ¿no? Este tipo de medicación no se puede dar alegremente. Pero lo que sí que podemos nosotros hacer, así, sin necesidad de pasar por veterinario, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que tiene muy poca fe en el Feliway, que el Feliway es un enchufe tipo ambientador de estos que enchufamos que libera una serie de feromonas. Bueno, estas feromonas ahí están y hacen su labor de intentar relajar un poquito el ambiente. O sea, sí que podemos crear nosotros un ambiente más relajado y calmado en casa. Como te digo, pues con este tipo de Feliway, que son pues unas feromonillas que nosotros no nos va a dar olor, pero que es natural y tranquilizan. Y lo que te comento, hay piensos que ya te vienen, y complementos alimenticios que vienen con este tipo de componente, que es el triptófano, que es tipo valeriana, para relajar y que esté un poquito más calmado. Pero los psicofármacos, que también es una opción a veces necesaria, ha de consultarse con el veterinario, porque cada caso pues podrá tomarse una dosis, otra o como sea.
Aleshores, la gent que tingui gossos, que sàpiga que bé, perquè cada any s'hi troba, doncs, que tenen aquest pànic, tenen aquesta fòbia exagerada, ens comentaves aquests casos, per exemple, de gossos que intentaven escarbar dintre de la banyera, en aquest cas potser sí, no? Que parlin amb el seu veterinari i veure què poden fer.
Sí, la verdad es que es interesante porque pudiendo acudir a lo mejor a un pequeño medicamento que haga pasar más tranquilo la noche a nuestro perro, pues va a ser mucho mejor. También yo sé, lo que no sé tanto es la efectividad. Hay un tipo de vendaje que es un vendaje antiansiedad y terapéutico para perros. Es un tipo de vendaje que se ha de poner de una manera determinada en el cuerpo de nuestro perro, esto en gatos no funciona. Bueno, no funciona o no, de funcionar es en perros, ¿eh? Pero ya digo que yo lo comento como un consejo, como una herramienta, pero no lo he comprobado en experiencia personal. Pero sí que hay un vendaje, como te comento, que se les pone en una serie de vendas y esto, por la razón que sea, le transmite al perro una sensación de seguridad, como si tuviera una especie de armadura, ¿vale? Como que se siente como si estuviera protegido y esto les hace estar también más calmado. Tiene un nombre, pero ahora no lo recuerdo. Es un vendaje de seguridad para petardos o algo así, para los perros.
Això segur que...
I antiestrès.
Això segur que en el cas d'algun doncs, usuari, algun amo de gossos que el pugui necessitar, segur que sí. La seva tenda de confiança ja sabran sí. De quin producte sí. Es tracta. Vosaltres des d'Animaler Ripollet, clar, avui és un Sant Joan, però és una revetlla de Sant Joan especial, venim d'un confinament, amb un estat d'alarma sí. Que va acabar fa ben poques hores. Clar, com heu viscut des d'Animaler Ripollet aquest confinament? Perquè els animals també l'han patit a la seva manera.
Sí. Bueno, ha sido una mica dolent, porque claro, al principio de todo, sobre todo cuando más, digamos, férreo estaba el estado de alarma, hemos tenido ciertas complicaciones que luego, por suerte, se solventaron sin ningún problema, complicaciones de cara a la alimentación de las colonias urbanas, porque claro, como no se podía salir y las salidas estaban muy restringidas y muy delimitadas, pues hemos tenido ciertos problemillas que luego, ya como te comento, no fueron a más y se pudo seguir alimentando y se contemplaba como una de las excepciones para poder salir. Pero claro, por ejemplo, casos que hemos tenido de gatos que se han perdido, no podíamos salir ahí a buscarlos tan fácilmente, porque no todo el mundo que te ve por la calle puede comprender que tú estás buscando un gato, que es algo que necesita sí o sí estar en la calle para poderlo encontrar. No sé si me explico. Entonces, hemos tenido esa situación que no era tan fácil ni salir a socorrer, ni salir a buscar gatos cuando se han perdido o alimentar colonias urbanas. Entonces, bueno, pero esto fue, como digo, al principio y luego ya la verdad es que el confinamiento no nos ha afectado excesivamente para nuestras actividades que son la salvaguarda y rescate de los gatos urbanos de aquí de Ripollet.
Abans de començar a enregistrar aquesta entrevista, em comentaves que una de les sí. vostres tasques és gestionar també el tema d'adopcions, també d'abandonaments, sí. i que sí. hi ha hagut una mica de boom, no?, d'adopcions, aprofitant que la gent sí. passava més mesos a casa.
Sí, la verdad es que es una cosa que hemos detectado que no sé, ya te digo, en qué punto podemos establecer estadísticamente que existe una relación directa. Pero claro, todo apunta a que sí, a que la gente al estar más tiempo en casa se ha animado a decir, bueno, pues vamos a tener, como te comentaba, además gatitos, que eso nos dejaba muy tranquilas, porque sí que teníamos cierto temor de que la gente se animara a adoptar perros como una especie de licencia para salir, porque sí que hubo como un poco, había que estar prevenidas, nosotras no movemos perros, pero sí que estábamos atentas de que pudiera pasar esto, ¿no? Que ahora con la justificación de tener perro, pues así puedo salir, porque es la excepción que me permite salir a la calle. Pero no, nosotros lo que hemos vivido es que la gente se ha animado bastante, estamos teniendo mucha suerte, los bebés que estamos rescatando están saliendo adoptados por muy buenas familias y esto yo creo que es porque la gente pasa más tiempo en casa y se plantea, pues venga, es el momento ahora de adoptar y tener un gatito. Yo creo que en ese sentido ha sido hasta positivo, la verdad.
Esperem que sigui una tendència que es mantingui en el temps i que no, sí, que no sigui ara sí. un boom puntual,
un boom.
Eh?
Sí, ojalá que sea, porque claro, la gente, yo entiendo que al pasar más tiempo en casa se siente que puede ser el momento porque le puede dedicar tiempo, puede atenderlo y es una compañía. Pero esperemos que esto les haga sentir como algo que, como bien dices, sea más allá de que estemos confinados o no y que podamos entender que adoptar es salvar una vida y dar una oportunidad de oro a quien más lo necesita. Sí.
També entenc que els animals que s'han quedat a casa confinats amb els seus amos, sí. En aquest sí. sentit també s'ho deuen haver passat millor.
Bueno, a ver, el confinamiento ha sido también un poco durillo para todos, porque piensa que en verdad hay animales que de repente estemos todo el día en casa les puede suponer como, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Sobre todo en gatos casi más que en perros, porque ellos están muy acostumbrados, son animales que están acostumbrados y que necesitan tener su tiempo para ellos y decir, bueno, pues yo me quedo aquí y que ahora no me toques, ahora quiero estar aquí tranquilo. Claro, estar todo el día en casa, sobre todo familias a lo mejor que sean más numerosas o que haya niños, ha habido muchos casos de, el veterinario nos lo comentaba, nuestra veterinaria nos comentaba que hay casos de gente que les ha venido con situaciones tanto de comportamientos extraños en perros y en gatos que venían derivadas a este cambio de hábitos de que ahora estamos todo el día en casa. Y ellos antes tenían como sus 8 o 10 horas de estoy aquí a mi aire. Y eso también lo han notado ellos, sí, sí. Al igual que notarán cuando la gente se vuelva a reincorporar a su actividad que vuelve a haber otro cambio. Sí.
En aquest cas, podem dir que els animals domèstics també són molt de costums.
Sí, 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 totalmente. Se habitúan perfectamente a nuestra dinámica, a nuestros horarios, y ellos todo lo detectan y al final todo les afecta. Hay veces que es para bien y hay veces que sí les afecta en un sentido de generarles un nerviosismo o una conducta que nos puede sorprender porque no es la típica ni la que esperábamos, sí.
Doncs, Noel Meida, d'Animaler Ripollet, sí. Moltes gràcies sí. per atendre'ns un cop més aquí als micròfons de Ripollet Ràdio, també per aquests consells de com passar el Sant Joan, sobretot els que tenen mascotes, i moltes gràcies també per la vostra tasca indispensable.
A vosotros, de verdad, siempre por acordaros y tener presente a los animalillos y intentar abarcar este colectivo también, que a veces pues, es un poquito lo olvidado, así que os lo agradecemos de corazón y os deseamos, a pesar de todo y de los petardos, una feliz cena de San Joan.
Dijous 25 de juny van tractar el projecte de recuperació del riu Ripoll arran la visita organitzada recentment per veure l'evolució de les obres del gual del riu Ripoll i anunciar noves actuacions en la naturalització de la ribera, com ara la retirada de canya i la restauració de l'espai fluvial entre ponts i la construcció de nous guals al Parc Massot i al polígon Cadesbanc. Aquest era el reportatge que realitzava Jordi Pi.
Aquesta setmana, l'alcalde de Ripollet, José María Osuna, acompanyat de la primera tinent d'alcalde i regidora d'Economia, Persones, Serveis Municipals i Municipalització, Pilar Castillejo, i el regidor de Protecció del Medi i Gent Gran, Eric Plata, així com també de tècnics municipals, va visitar les obres al gual del riu Ripoll, construït recentment a la zona del Molí d'en Xec, unes obres que es preveu que s'acabin durant les properes setmanes. Allà va atendre els mitjans i l'alcalde va remarcar la importància de la recuperació del riu ja des del passat mandat.
Aquest és un dels objectius que per part del govern municipal tenim aquest mandat i que ja venia del mandat anterior. En aquest mandat, pel que fa al Pla d'Acció Municipal, doncs és una de les accions primeres i més importants que de fet apareixen en el mateix document i són totes les diverses accions de recuperació des de Barberà fins a Montcada i Reixac, de tot l'entorn del riu, la part més vinculada a l'aigua, al riu en si, però també a tot l'entorn, la fauna i flora, i en definitiva el que es pretén amb aquesta voluntat i objectius d'actuació sobre el riu és de recuperar el riu, deixar de viure d'esquenes al riu.
Si bé l'inici de les obres ja és relativament recent, Osuna va remarcar que la feina ja va començar molt abans, a l'inici de l'anterior mandat.
Van ser sobretot 4 anys plens de diagnosis, d'anàlisis de la situació del riu, d'elaboració de projectes i, no menys important, també dels primers passos per la cerca de finançament. I des de finals de l'anterior mandat i a principis d'aquest, doncs ja s'estan posant en marxa doncs diverses actuacions importants en el riu. La més important i a dia d'avui més visible és aquesta que tenim a la nostra esquena, aquesta construcció del gual aquí en el molí d'en Xec.
Pel que fa a la velocitat de les obres i els procediments, l'alcalde va recordar que la lentitud administrativa aquí se li suma la dificultat d'haver-se d'adaptar als cicles de la natura, com puguin ser èpoques de risc de pujades del riu o de nidificació d'algunes espècies.
En primer lloc, al final ja sabem que qualsevol inversió important doncs, té unes complexitats pel que fa a tràmits administratius, però actuar també sobre aquests punts fluvials d'interès natural doncs són encara més complexos perquè al final estem actuant en un lloc viu, en un lloc també que té les seves pròpies dinàmiques, els seus propis calendaris, i tot això també fa que els projectes o els calendaris avancin també a mesura que l'espai ho permet.
Osuna va apuntar també que aquest any és essencial seguir treballant en la recuperació ambiental de l'entorn de Ripollet, coincidint amb l'any Sumem Verd.
Hi ha una estratègia global de tot el municipi pel que fa al riu Ripoll, de recuperació, cap a on volem anar, i hi ha també projectes concrets que aniran veient la llum mica en mica, que serviran per recuperar aquest riu Ripoll al seu pas per Ripollet. I a més aquest any doncs, també es deveu amb més importància, donat que de fet, com a principis d'any vam anunciar, enguany estem celebrant l'any Sument Verd al nostre municipi, i per la qual cosa doncs, tot allò relatiu amb la protecció del medi i amb els recursos naturals doncs, és primordial pel que fa a les polítiques públiques que des de l'Ajuntament es porten endavant.
Accions així, segons Osuna, sumades a la peatonalització dels carrers de l'entorn del riu els caps de setmana quan les fases de la crisi sanitària del coronavirus permetien les passejades, han permès un redescobriment de l'anilla verda ripolletenca als ciutadans.
Valorar com es mereixen tots aquests indrets fluvials i naturals. Perquè també una de les altres accions que s'han posat en marxa està, per exemple, al municipi doncs, la peatonalització els caps de setmana del que és el vial del riu. I això, doncs, de retruc, el que ha suposat és un redescobriment d'aquest entorn fluvial i natural i de tota l'anella verda de Ripollet.
Una de les principals novetats és que ja s'ha adjudicat la redacció del projecte executiu de l'espai entre ponts del Ripoll, el tram més llarg, el seu pas per Ripollet, amb l'objectiu de començar a treballar-hi el més aviat millor.
Durant aquest mes de juny doncs, s'ha adjudicat la redacció del projecte executiu d'aquest tram entre ponts, del qual estem molt contents que finalment s'hagi pogut adjudicar per tal d'en uns mesos poder-los tenir, i esperem que al llarg d'aquest mandat un cop es tingui el finançament adequat, doncs poder començar l'execució d'aquest projecte.
Pel que fa al finançament d'aquests projectes, que són molt cars degut a la seva complexitat, Pela Castillejo va apuntar que es busca sempre la col·laboració econòmica de les entitats supramunicipals.
Aquí el que hem intentat és involucrar al màxim entitats supramunicipals per aconseguir finançament. No? Sabem que el pressupost de Ripollet és un pressupost ajustat i el que hem fet és anar a buscar fora tot el finançament possible. No? Llavors, aquí comptem una aportació d'una banda de l'àrea metropolitana, no? De aproximadament 280.000 euros, val? I amb aquesta, amb un compromís de l'Ajuntament, també de fer una inversió de 93.000 euros, no? Per executar aquest projecte, una part cofinançat amb aquestes quantitats.
El regidor de Protecció del Medi, Eric Plata, va anunciar que les obres del Gual del Molí d'en Xec acabaran el mes de juliol i ja s'està treballant en el reglament d'usos. També va explicar que les properes actuacions estaran centrades d'entrada en acabar amb la canya americana, una espècie que és molt invasora, abans d'acabar els següents guals.
En aquesta tardor, les actuacions que per part de l'Agència Catalana de l'Aigua estan previstes fer és la retirada de canyes en la zona més propera de Barberà i a la zona tocada al Parc Massot del riu, per part del riu Sec. Aquesta retirada de canyes s'efectuarà a la tardor aproximadament i, bueno, com ja sabeu, és una canya invasora a l'americana i el procés de retirada no és només tallar o retirar, sinó també s'ha de trinxar el que és el rizoma per evitar que torni a créixer i així mantenir, diguéssim, la seva fauna, flora autòctona.
Un cop finalitzades totes aquestes actuacions, es permetrà tancar l'anella verda de Ripollet, tal com explicava Eric Plata, per fer que la gent deixi de viure d'esquenes al riu, que és l'espai natural més gran de la vila.
Aquestes tres actuacions dels tres guals el que faran és donar continuïtat a l'anella verda que volem connectar amb tots els espais verds i naturals de Ripollet. I sobretot això, no viure d'esquenes al riu, que suposa l'espai natural més gran que tenim al municipi, unes 30 hectàrees, que són gairebé el 10% de la superfície total del municipi, i bueno, és un espai que la veritat és que cal recuperar per a la gent del poble.
L'alcalde, José María Osuna, va remarcar la importància del redescobriment del riu per part de ripolletencs i ripolletenques durant aquests mesos, amb una peatonalització de l'entorn als caps de setmana que, segons va anunciar, s'estudiarà com es pot mantenir a partir d'ara.
El que suposa de tram central del municipi, on més gent passa, i sobretot vinculant-ho a aquesta pacificació i peatonalització del vial del riu Ripoll als caps de setmana, que considerem que ha vingut per quedar-se, i estem estudiant com fer-la ja estable per sempre, doncs això també implica que cada cop més gent anirà també a gaudir d'aquell espai, per tant és necessari fer aquelles actuacions també al centre de la ciutat.
Acabem aquest resum informatiu de la setmana recordant la crònica del ple municipal de juny celebrat dijous passat i que el vam oferir aquest divendres 26 de juny.
El ple municipal ordinari del mes de juny, que es va celebrar ahir al vespre també per videoconferència, va aprovar tots els punts proposats a l'ordre del dia. Pel que fa als punts d'acord, es va aprovar la modificació de relació de llocs de treball després de la jubilació de Montse Mas, treballadora de drets socials, amb els vots a favor de Decidim i Esquerra i l'abstenció de la resta. La regidora de Serveis Socials, Reyes Muñoz, va demanar el torn de paraula per agrair a Mas tota la seva feina al llarg d'aquests anys.
Per la seva dedicació, que tu també has dit, no, alcalde, i per ser una gran referent com a treballadora social al nostre territori, però també a tota Catalunya. És una dona forta i valenta que des del minut 1 treballa constantment per la vida de totes i per la vida de persones que anys enrere i encara ara no tenen lloc en la nostra societat. Treballar per la inclusió, per la visibilització de col·lectius molt vulnerables, col·lectius amb diversitat funcional i, en molts sentits, col·lectius oblidats. Hem tingut la sort de tenir-la al nostre costat i també de fer-la servir en el bon sentit de la paraula per acompanyar moltíssimes persones que han necessitat ajuda, assessorament i també acompanyament en moments molt dolorosos de processos i etapes de vida com és el dol. Pensem que hem estat treballant amb una de les persones impulsora d'un servei d'emergència social a Catalunya que en un moment de crisi com el que hem i estem patint, no, han estat reactivades per recolzar i entrar a cada casa per així ajudar a qui ho necessita.
També es va votar l'aprovació de l'adhesió a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme Mai Més, que va ser aprovada per unanimitat. El regidor de Memòria Històrica, Pablo López, va posar en valor l'adhesió a aquesta xarxa per la doble tasca que realitza.
Por una parte, pues todo el tema de memoria, intercambio de información, archivos, salidas a lugares claves de la historia, por lo que siempre es imprescindible, por lo que siempre decimos, ¿no? Que no hacer memoria es estar condenado pues, a repetir los errores de la historia. Y por otro eje, pues sería el de la prevención, pues con charlas educativas, con exposiciones, pues un poco para lo que hablamos, para que colectivamente pues seamos conscientes de estos peligros y de este en concreto del fascismo, pues por lo que hablábamos, pues como las pandemias surgen brotes y al parecer en situaciones sobre todo de crisis económicas y otro tipo de crisis pues afloran más y son altamente contagiosos.
Aquesta adhesió es va aprovar, com dèiem, amb el vot favorable de tots els partits del ple. Eugeni Montanó, regidor d'Esquerra Republicana, va remarcar la importància d'eines com aquesta per combatre el feixisme també a nivell municipal.
Voldríem agrair al regidor Pablo López la presentació d'aquesta edició a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme, perquè és evident i no podria ser cap altra forma que Esquerra Republicana està en la mateixa línia i recolza tota eina que ens pugui venir, com és aquest cas, amb aquesta adhesió a la xarxa, i entenem com a eina, com ha molt bé dit el regidor Pablo, com a eina per un futur proper.
També es va votar l'aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità del Carricot, després de l'exposició pública sense al·legacions, amb els vots favorables de Decidim i Esquerra, el vot contrari del grup socialista i l'abstenció de Ciutadans i Som Ripollet. El mateix alcalde va explicar alguns dels beneficis que des del consistori es creu que tindrà aquesta modificació.
I per altra banda, doncs, també aquesta modificació urbanística entenem que ha de suposar un impuls a l'activitat econòmica que es generi al respecte per la construcció de noves naus i també d'espais i també per l'activitat econòmica que allí s'hi generi i que també tot això doncs, també de retruc suposarà ingressos per a l'Ajuntament. A banda, també es dignifica, com dèiem, aquell espai, es genera un nou vial de pas perpendicular entre carrer Balmes i vial de Ripoll. Totes aquestes obres anirien a càrrec del privat que finalment desenvolupi i executi aquest pla si finalment s'aprova. Entre d'altres, també en aquest vial que es creï doncs, contempla l'aparició d'un carril bici que pugui connectar el carrer Balmes fins al vial del Ripoll, i per altra banda, i no menys important, també es generaran algunes bosses d'aparcament en aquest espai i concretament i en principi en la modificació d'aquesta modificació urbanística es parla en principi d'uns 66 nous aparcaments.
Per part del PSC, la regidora Eva Herrera va argumentar el vot contrari de la seva formació al afirmar que aquesta modificació no serà beneficiosa pels veïns del barri de Maragall.
Tal com hem manifestat en diverses ocasions, que sobre aquest punt que s'ha portat al ple diverses vegades, no acabem de veure el clar. Els veïns del barri Maragall i la ciutadania de Ripollet no es beneficiaran de res amb aquesta modificació. A més, no és el projecte que nosaltres voldríem per a aquests terrenys. Nosaltres portàvem un centre d'oci familiar on tothom tingués cabuda, no només uns quants.
Per últim, es va aprovar l'única moció presentada al ple, una moció per demanar a la Generalitat que aixequi la suspensió dels ajuts al lloguer per tal de minimitzar l'impacte de la Covid-19. Aquesta moció es va presentar per part del Partit Socialista i es va ampliar amb propostes de Decidim i Esquerra Republicana i es va acabar de consensuar amb tots els grups a Junta de Portaveus que van acabar signant-la. Sentim a Eva Herrera, del grup municipal socialista, explicant alguns dels punts d'acord de la moció.
Una moratòria de tots els desnonaments fins a final del 2021 per tal d'aconseguir que ningú es quedi enrere en aquesta nova crisi. Regulació dels preus dels lloguers tenint en compte territoris i zones amb la voluntat d'una baixada de preus, així com l'establiment de lloguers socials per a famílies vulnerables. Dotar els ajuntaments dels recursos i eines necessaris per poder aplicar la llei 24/2015 del 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l'emergència a l'àmbit de l'habitatge i de la pobresa energètica.
La regidora de Drets Socials, Reyes Muñoz, va agrair la presentació de la moció i que s'incloguessin també les peticions d'altres forces per tal de poder dotar l'Ajuntament de més força per fer fronts a objectius molt complicats. No obstant això, va trobar a faltar que es tractés a les taules del pla de xoc amb les entitats.
Per nosaltres és inabarcable. Com a Ajuntament no tenim les eines necessàries per poder ajudar a tothom i mocions com aquestes doncs, fan que sigui el motor no de moltes futures polítiques. Però també m'agradaria fer una mica la reflexió de que durant el pla de xoc es va parlar del tema de l'habitatge i jo crec que hagués estat un molt bon moment per parlar-ho i a més amb referents com la PA que porten uns anys treballant no? en aquesta matèria no? d'habitatge, crec que hagués estat molt potent fer aquell debat allà d'aquestes mesures no? i que sortís encara doncs, més reforçat, no només per el ple, sinó també per les entitats i moviments socials com són la PA.
El ple municipal ordinari del mes de juny va ser en principi el darrer que es farà pel sistema de videoconferència. Es pot recuperar i tornar a escoltar, també amb els punts de precs i preguntes, al web de Ripollet Ràdio a ripolletradio.cat i al canal de YouTube de Ripollet TV.
Fins aquí el resum informatiu de la 15a setmana d'estat d'alarma pel coronavirus i segona de la represa. Acomiadem també la programació especial que els hem ofert durant aquestes darreres 15 setmanes, de dilluns a diumenge, de manera ininterrompuda, per donar informació diària sobre la crisi sanitària que va portar el passat 14 de març a la declaració de l'estat d'alarma i que, afortunadament, es va aixecar ara fa 10 dies. Han estat 107 especials que, a través dels testimonis de desenes de persones, han informat i analitzat una situació crítica que entre tots estem superant i que també ha despertat l'esperit per superar barreres inesperades, posant-hi el doble d'amor, d'empatia i de solidaritat, tot fent una ciutat amb un gran valor humà i social. A més, les entitats han tingut un paper essencial en fer més agradable el confinament, posant en primer pla el servei a la comunitat i fent de la cultura i l'esport elements indispensables en aquests moments. Des de la ràdio, amb la comunicació, també hem fet tot el possible perquè la ciutadania seguís informada i connectada i els agraïm que ens hagin seguit. Hem fet aquest programa Jordi Pi, Jordi Sugranyes, Toni Miralles a la producció, redacció i presentació i Jordi Puy al muntatge i control tècnic. Els deixem ara amb l'himne d'aquesta difícil etapa que ens ha tocat viure, Resistiré, original del Duo Dinámico, l'interpreten una trentena d'artistes en benefici de Càritas. Soc Toni Miralles, continuïn resistint, perquè la vida ens ensenya que tot s'acaba. El bo té un final, però el dolent també. Moltes gràcies.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con las
soledad. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando siento miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie.
Y la noche no me deja en paz.
Resistir.